Quan arribes als 40, els cabells blancs volen dir que has guanyat en sabidoria. Aquell mal de genoll vol dir que has viscut molt i molt intensament. I potser gastes ulleres de prop, però les coses importants les veus més clar que mai. A nosaltres ens passa. Celebrem el 40 aniversari i ens sentim ben joves. Ràdio Valira, la primera, la d'aquí. 40 anys siguent la banda sonora de la teva vida. Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Bon dia i bona hora. Benvingudes i benvinguts i gràcies per estar amb nosaltres un dia més aquí a Ràdio Valira, que la... Som pesadets, però és que us volem recordar que complim 40 anys, que... Escolta...
Que no es fan cada dia.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
No es fan cada dia.
Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. Home, 40 anys són 40 anys.
Són 40 anys, i tant. Si no són 30 ni 50, són 40.
Efectivament, sí. Sí, sí, sí. Bona apreciació, aquesta.
Que sí?
Sí, sí. Veus. I l'altra, després, són 25.
Sí, la cadena pirenaica.
Bueno, doncs escolta... Doncs...
Que si el sumem, són 65.
Són 65. Ja ens podem jubilar.
Sí, mira.
Més o menys, com aquell que diu, ja ens podem jubilar.
Mira, ara que dius d'això de jubilar, avui parlava amb una senyora que diu, ja estic jubilada.
Mira que bé.
Diu, però continuo treballant.
Mira que bé.
I què, t'ha quedat una bona pensió? I s'ha posat així en
somriure.
Sí. Clar, també depèn del que has cotitzat, no?
Sí,
ella m'ha dit que ha cotitzat 46 o 47 anys, però també de la quantitat que...
Com?
No arriba als 800 euros, 700 i alguna cosa.
Però fixa't tu, mira la quantitat d'anys cotitzats.
Sí, esclar.
És, però... és tremend, això. Bueno, sí. Però és...
Doncs res, tu, escolta.
És ucraïà.
És ucranià.
Ucranià, sí. Bueno, gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, per estar aquí a la primera part. Ja sabeu que sempre teniu una segona part, per si us hem quedat amb ganes.
Sí.
O si per, no sé, dius, vaig a sentir la segona part, perquè així... Home, jo us dic una cosa, alguna que altra animeta del purgatori traieu, Això ja us ho dic ara,
Sí, home. Això es deia molt abans, no?
Abans es deia molt, si ho deia molt la iaia. Sí,
veus, ja deia jo.
És que jo era molt de la iaia.
Ai, sí.
Bueno, aviam, ja sé que no, en fi, no és sant de la teva devoció.
Ja està, ja parlarà de cases reals.
No vaig a parlar de cases reals. El dir, no, ja sé que no és sant de la teva...
La Rosalia.
Rosalia, la Rosalia, que per cert ja ha acabat els festivals aquests de Barcelona.
Ara en comença uns altres.
Ara en comença uns altres, sí. Però bueno, diu aquí que la Rosalia s'estrena com a actriu, Rosalia, una stripper con collarín en Eufòria.
Ah.
La cantant debuta com a actriu a la tercera temporada d'Eufòria interpretant una stripper, que es diu, aquesta stripper, Màgic, i que porta un collarín d'aquests, però no per motius mèdics, o de cap malaltia. Dona vida a un personatge provocador i sensual que té, doncs, també escenes de ball i un... bueno, va fer, saps que va fer un cameo a aquella pel·lícula de l'Almodóvar, em sembla que era de l'Almodóvar, Dolor i Glòria. Sembla, si no recordo malament. Ara no us... Bueno, em sembla, Bueno, el cas que ja... Bueno, la tenim ara també com a actriu a...
Carai, tu.
A Eufòria. Després també tenim lo de la Katy Perry, que ha demanat un desig, però ho ha fet d'una manera molt especial. Veuràs, allà a la famosa Fontana de Trevi, allà a Roma, que tiren monedes...
Sí.
Que no sé jo si ja ho havien prohibit o...
Sí, em sembla que sí, no?
Bueno, de tota manera...
No, no ho havien prohibit.
No ho havien prohibit.
Però n'estan fins al monyo, també.
Sí, n'estan fins als pebrots escalivats. Sí.
Digues, ens ho vau explicar el Joan Mar, no sé què m'està dient.
És que el volia fer
digues,
la presentació.
Fes la presentació.
Sí.
Fes-lo de...
Senyores i senyors, ahir ja ho va dir-ho, ho va dir... que estaria aquí en vivo i en directo, de cuerpo presente, el Joan Marc Miralles, el professor Miralles. Professor, bon dia i benvingut.
Hola, hola, hola.
Espera't un moment, espera't un moment, perquè veus el que passa, que els micros estan tancats.
No, sí, ja,
vinga, el teu.
Si vols venir el meu...
Hola, bon dia.
Bon dia. Bueno, aviam, Fontana de Trevi, dius. Sí,
no, 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 que la Fontana de Trevi fan pagar 2 euros per entrar-hi.
Ah, fan pagar.
Fan pagar. Vale. No, i l'altre és que recullen les monedes, sí, perquè sí, és que s'acumulen moltes.
Oh, clar, clar, clar. Sí,
sí, i on van a parar?
Ah,
No se les queda...
Sí,
sí,
suposo que l'Ajuntament de Roma.
Sí, sí, se les queda l'alcalde.
L'alcalde o l'alcaldessa, no sé qui té. Bueno, el cas és que, tornant a la Fontana de Trevi, doncs la Katy Perry ha fet un... ha formulat un desig, però d'una manera molt especial. En comptes de tirar una moneda...
Què he tirat?
Una tarja de crèdit.
Ah, mira, molt bé.
I la tarja de crèdit.
Ah, molt bé.
Sí, 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 va fotre la tarja de crèdit doncs en aquesta famosíssima font italiana, després de la, amb permís, millor dit, de la de Canaletes.
Allí no es tiren monedes, ni es pot ni celebrar.
No, ara no es pot celebrar res allà. Bueno, és que la Rambla està...
La Rambla està, potes en l'aire.
Potes en l'aire. És més, ara que ve Sant Jordi, dijous, doncs, habitualment, doncs, la Rambla era un lloc, bueno, de preferent, no?, de
les Rambles.
Sí, sí. I es veu que, clar, a l'haver, doncs, tot aquest enrenou que hi ha a la Rambla, que està tot aixecada i, bueno, que la Rambla sembla ja Andorra, perquè, vull dir, Andorra també hi ha obres per tot arreu, és horrorós, eh? Vull dir, t'aixeques al matí amb cops i obres, i vens aquí, més cops i més obres, i,
sí, noi,
i et passeges per on et passegis, cops, obres, vull dir, és horrorós, és horrorós. Bueno, total, que perquè ho deia això... Ah, sí, perquè en comptes de la Rambla pues estarà altres llocs, com per exemple la plaça de la Catedral de Barcelona.
Clar, és molt maco allà, també.
Sí, és molt maco, sí, també. Clar. Doncs, bueno, hem de buscar altres alternatives,
sí, serà que
perquè
no
es puguin fotre les paradetes i tal. Nosaltres anirem a Lleida.
Nosaltres anem a Lleida, sí.
Sí, nos sortim a l'estranger i anem a Lleida.
Sí.
Sí.
Bueno. Ens han convidat la Diputació de Lleida.
Exacte.
La Dille, li diuen la Dille. Diputació.
Vale, doncs estarem allà. Bé, bueno, doncs això que deia, sigui com sigui, va formular un desig, i això sí, va tirar la tarja de crèdit a la famosa font italiana. Bueno, continua la controvèrsia aquesta per les acusacions...
Sí, d'aquella
de la sí. Ruby Rose, exacte. El que no sé si després la va agafar o la va deixar ja la targeta allà. Suposo que se la duria endur, evidentment. Evidentment. I després també tenim el xicot aquest, el Carlos Baute,
sí,
que ha demanat perdó perquè es veu que va insultar a la noia aquesta, la Daisy Rodríguez.
Daisy, Daisy.
Deia bé?
Sí, com la Daisy.
Com la Daisy. Bueno, doncs pues la Daisy. Pues, es veu que li va dir fuera mona. Aquest és el que cantava amb la Marta Sánchez, no?
Sí,
aquella cançó, no?
No, però aquesta no és, la que
no, aquesta no és.
Amb ella.
Ja. Bueno, pues es veu que li va dir mona, diu fuera mona. I, bueno, ara ha tingut que demanar...
Disculpes.
Sí, això va passar amb un homenatge que se li va fer a l'opositora, precisament Corina Machado, el dissabte passat a Madrid. I es veu que el cantant es va deixar portar per l'emoció i, bueno, pues li va dir, pues això, mona a la Daisy Rodríguez.
Molt bé.
Bueno, què més?
No sé. Que avui és dimarts, no?
Bueno, espera't, sí.
Ah,
sí, que la Cher...
Oh, i la Cher.
La Cher ha descobert que té una neta de 15 anys del seu fill, Elia. Sí, 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 sí. Quines coses, eh?
Que fort.
És molt fort, eh? Que descobreixis que tens una neta del teu propi fill. Bueno, la neta ja té 15 anys. És
sí,
una cosa
i ella és 79, ja.
Bueno, la Cher, sí, home, ja, clar, ja té una edat, eh?
És que no va agafar la trucada quan li van comunicar.
Noi, però ja, sí, hi ha coses que passen que dius, hosti, tu, quines coses més rares passen.
No, però mira.
No, no, no.
Almenys, ja, doncs, Esperem que sigui una bonica història, no?, d'àvia i neta.
Bueno, doncs esperem que sí. Bueno, avui és dimarts, dia 21 d'abril. Ens queden 254 dies per acabar l'any i fem el programa número 2963. Avui, com ja dèiem, tenim aquí en vivo i en directo el Joan Marc Miralles, que després doncs, ens parlarà del seu univers. Avui, tal com deia, gràcia perquè deixem, deia, com ho has dit això, deixem la...
Deixem...
Aquesta setmana, deixem els temes...
Més astronòmics?
No, més astronòmics i menys aeronàutics.
Sí, però encara n'hi haurà.
Encara n'hi ha un, no? Sí, el Blue Origin.
El New Glenn. Que és el coet aquest del Blue Origin.
Blue Glenn.
New Glenn.
Ah,
pel, New Glenn. Pel John Glenn. Ja?
Va, ja m'ho imaginava, sí. Pel John Glenn. Mm. Tot i que el primer de tots va ser un rus, eh?
Sí, sí.
Com es deia aquell paio?
Gagarin.
Gagarin, Judy Gagarin.
Però no quedaria massa bé, New Gagarin.
Vale.
A més és rus, no?
Sí, és rus. Bueno... Pues res, tenim un solet força maco, sí, que ha sortit a les 7 i 4 minutets, que se n'anirà a les 8 de la tarda, 42 minuts. A més, tenim avui ja pues, 13 hores, 37 minuts de llum, i el punt més alt el tindrem d'aquí una estoneta a la 1 i 53 minuts. Temperatura mínima de 7 graus, màxima de 22. Tot i que diuen que a la tarda pot caure algun altre xàfec.
Ah, ens ha quedat un meteorit.
No, home, si cau algun meteorit de seguida...
Ja ens ho diu, ens avisa.
El Joan Marc ens avisa. A veure, tu, que cau un meteorit, no? Bueno, què més? Això, 22 de temperatura màxima, lluna nova, 17 graus i tot 17% il·luminada. I aquest és el refrany d'avui.
Doncs sí, oreneta primerenca, primavera calorenca.
Ah, que guapi. M'agrada. Bueno, doncs, si et sembla, anem a repassar així els diaris d'avui, els titulars que ens porten doncs el Bon Dia, el Diari d'Andorra, o també l'Altaveu, o, per exemple...
Digital Andorra.
Digitaland, i així un llarg, etcètera.
A veure. El noi que va robar en un cèntric hotel d'en Camp,
sí,
a l'agost,
sí,
es juga 6 anys i mig de presó.
Hosti, Déu-n'hi-do. Ja. Terrible, no?
Home, ho vam saber de primera mà com va anar tot plegat.
Home, t'ho diràs.
Va atacar un recepcionista amb un martell.
Amb un company, sí, estimat i volgut.
Sí.
Molt estimat. Sí. Ostres, doncs Déu-n'hi-do, 6 anys i pico.
Això va ser la nit del 22 al 23 d'agost,
Sí.
Jove i en Campadà. I doncs el Tribunal de Corts ha celebrat el judici per uns fets que la defensa emmarca en una situació de depressió posttraumàtica del jove, que la nit dels fets hauria actuat sota els efectes de l'alcohol i la droga.
Bueno, això de l'alcohol i la droga...
També, això no s'acaba mai,
No. El què?
Estats Units pretén investigar si la policia patriòtica va enredar el FinCEN per anar contra BPA.
Aquest és el cuento també de mai acabar. Sí, sí.
També ens expliquen que Andorra Turisme,
sí,
assumeix el desplaçament i l'estada dels treballadors del Cirque du Soleil. Ah. Que tampoc, home, han de ser uns quants quartos, això,
home,
no?
Home, doncs sí, la veritat és que
perquè...
sí. Déu-n'hi-do, sí. O sigui, assumeix, dius, el pagament de...
El desplaçament i l'estada dels treballadors del Cirque du Soleil.
Déu-n'hi-do.
Són dos mesets aquí.
Dos mesos. Sí. Ben bé, clar. Sí. clar.
El Cirque du Soleil, ens explica el Gabriel Pérez, percep una xifra propera als 3 milions d'euros per l'organització de l'espectacle d'estiu.
Sí.
Per Andorra Turisme el cost s'enfila gairebé el doble. Enguany la previsió és de 4,7 milions d'euros.
Caramba. Pues,
donada, doncs, això que s'ha...
Sí, sí, clar,
fan
si
càrrec del desplaçament i l'estada.
Evidentment, i deuen ser una bona colla, sens dubte.
També Amnistia Internacional pica el crostó a Andorra per l'avortament i la crisi de l'habitatge. I aquesta bona notícia, que ens n'alegrem moltíssim, l'evolució favorable del camioner accidentat en Sarall, que aquesta setmana podria passar a Planta, aquest xicot de 56 anys.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Està a la Vall d'Hebron.
Perfecte. Bé, pel que fa al diari Bon Dia, els sindicats impugnen el reglament de classificació, el consideren coix, segons el CIPAC i la CEP, doncs perpetua la indefensió dels funcionaris i en vulnera els drets fonamentals. Per altra banda, també, un altre titular, Govern i Canillo compartiran el manteniment de Meritxell. Què més? L'AFAD, que reclama un telèfon d'emergències adaptat, i també aquest altre, de, bueno, el tall continuat de la RN20, atenció, perquè va fer caure un 13,5% al comerç al detall.
Sí, sí.
Que Déu-n'hi-do, eh? Que
Déu-n'hi-do. Sí, sí.
I atenció amb aquesta també qüestió, i és que la Fira del Bestiar subhastarà una vedella.
Ah, coix. T'imagines que et toca una vedella?
Què fots amb la vedella?
Home, no, has de ser ramader.
Home, ja,
no pots tenir casa no pots com tenir... tens el gos, no?
Clar, clar,
no,
clar, 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 no. Clar. El Ferran té un conill.
Bueno, moltíssima gent
bueno,
té
el Ferran
conillet.
És un company nostre, eh? Sí. Ferran Prat. Pues té un conill.
El Joan Marc té dos gats.
Dos gats, el Joan Marc, sí.
El Ferran és... Prat tenia un conill aquest matí i aquesta tarda en tindrà dos, ja. Perquè es reprodueix.
Sí, bueno, si és una conilla. Si és conill... Bueno, ell es diu Oliva.
Oliva?
Sí, sí.
En pinyol o sense?
L'espanyola.
Molt bé, molt bé.
Bueno, doncs pues això. Té gràcia, això, eh? Si vas a la Fira del Bestiar, et pot tocar una vedella. Mm. Bueno, clar, et toca una vedella, jo seria incapaç de menjar-me-la.
Oh, no.
No.
No, 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 no.
Bueno, i els cervells... Els cervells no, els serveis. I també els cervells socials. Estan saturats. Segons...
Tenen els cervells saturats.
Saturadíssims, segons la síndica. Es veu que diu que, bueno, que estan els serveis socials, doncs això, saturadíssims. Bueno, això és el més destacat del Bon Dia.
Anem amb el Digital Andorra. Amnistia Internacional ho deixa clar, el que dèiem. La prohibició de l'avortament a Andorra continua violant drets humans, eh? Ho ha publicat ahir Amnistia Internacional aquest dimarts, amb un informe que fan ells, eh? També explicació del nou criteri d'Hisenda per forçar els youtubers d'Andorra a tornar a Espanya. Policia i bombers es professionalitzen en actuacions judicials sota l'aigua i alerta a la meitat sud d'Andorra per tempestes amb activitat elèctrica i calamar-se.
Veus? Veus que igual pues, això plou i fa sol i les brises es pentinen?
Al sud.
Al sud, sí, sí. Per això, per això.
I de, també diuen de proveïdor d'Inditex al concurs de creditors, el revés empresarial d'Higini Cierco, la companyia tèxtil on l'expropietari de BPA té un 30%,
carai,
ha demanat el concurs de creditors al jutjat mercantil de Barcelona.
Sabia jo això.
Jo tampoc.
Desconeixia absolutament.
Ni flowers.
Que el senyor... com es diu?
Higini.
Higini, sí, tingués el 30% d'Inditex. O sigui, soci de Amancio Ortega,
no,
clar,
no,
evidentment.
Inditex no, un proveïdor.
Ah,
un proveïdor.
Ah, no d'Inditex com
de tal. Proveïdor d'Inditex al concurs
de
creditors.
Ah, vale, proveïdor, sí. De venir grai. Bueno, però de tota manera no ho sabia, no tenia ni idea. Vale, què més? Alguna cosa?
No.
Doncs pues vale, mira, atenció perquè alerta per un correu electrònic fraudulent que suplanta la CAS.
Sí, em van enviar l'avís
al
de
tanto,
la CAS a mi.
Al
sí,
tanto,
sí, sí, sí.
Després també, bueno, al voltant del Futbol Club Andorra, objectiu, diu aquí, 60 punts, perquè l'equip, doncs, pugui, ja no sé si pujar a primera, cosa que dubto, com a mi mantindre's.
A mantenir-se.
Bueno, i atenció a això, perquè aquest titular està... Bueno, ja sabeu que va passar tot aquell de desgràcia d'aigües d'Arinsal,
sí,
que se'n va anar tot a Norris.
Bueno, va haver un incendi.
Exacte. Uh-huh. De tota manera, s'ha dedicat a l'estructura de l'edifici, el contingut i la maquinària estaven coberts. Uh-huh. I que això fa que el llogater d'aigües d'Arinsal es mou per reobrir l'empresa.
Ah.
Sí.
A veure.
La promotora Aigua Pura reprendrà doncs, aquest projecte, l'antiga embotelladora, si l'assegurança paga la, evidentment, reconstrucció. Mm. Això ja ho veurem, perquè ara que ve clar, el tema de
no,
sí, tira i afluixa.
Penya raia, no? Els pèrits i tota aquesta gent.
Això mateix. Però sí. Insisteixo que estructura d'edifici, contingut i maquinària estaven coberts, suposadament, per l'assegurança. Ara falta saber si el llogater d'Aigües d'Arinsal es va llegir la lletra petita, que és on sempre hi ha problemes amb la lletra petita, no? Que jo dic una cosa. Per què no la fotem més gran, la lletra petita?
O una negreta.
Clar. Ben, allò que és, clar, perquè és la lletra petita. Bé, doncs fotem la grossa, la lletra petita, i així no la pifiarem.
És una manera d'expressió.
Bueno, la policia que deté... Això és molt greu. La policia que deté un jove de 20 anys acusat de violar a una menor a Ordino.
Sí.
Un altre tema, i és que els habitatges de luxe, no t'ho creuràs, però acaparen el mercat immobiliari.
Ah, mira.
Sí. Ves. I, per altra banda, també els sindicats de funcionaris rebutgen el reglament deficient dels llocs de treball públic.
Molt bé.
Apa.
Avui tenim coses per recordar, per fer una miqueta de memòria, i fa un any just,
sí,
amb 88 anys, que ens deixava...
Fratelli e sorelle, buonasera.
Buonasera.
12 anys de papat, moria el papa francès Jorge Mario...
Bergoglio. Bergoglio. Sí, és que tenia un cognom bastant complicat. No ho vaig arribar a dir mai bé.
Bergoglio.
Bergoglio.
Fas expressament, no?
No ho faig expressament. Mira, Bergoglio.
Ai, Déu meu, abans parlàvem de Roma,
Pues sí, pues mira, seguirem parlant de Roma,
sí,
perquè justament el 21 d'abril de l'any 753...
Abans de Crist,
Sí, clar. Ròmulo va fundar la ciutat de Roma en el Monte Palatino. Això sí, tenia l'oposició del seu germà Remo, perquè eren Ròmulo i Rèmulo. Ròmulo i Remo. I aleshores el Ròmulo es va emprenyar i va dir aprendre, i el va matar.
El va matar. Això que van estar criats per una lloba, diuen, eh?
Això diuen.
Una lloba,
això diuen.
Hi ha una...
Sí.
Una escultura, no?
Hi ha una escultura, sí.
Doncs
bueno, és data tradicional de la fundació de Roma.
Deuen estar de festa a Roma avui, no?
Segurament.
Molt bé.
I a sobre li van tirant targes de crèdit a la Fontana de Trevi, imagina't. Vaya xulo.
Molt bé. I avui és Sant Anselm de Canterbury, bisbe i doctor de l'Església del segle XII. I res, doncs felicitem els que es diguin Anselm. Jo no en conec cap, personalment.
No?
I avui també és Sant Apol·loni de Roma.
Sant Apol·loni, sí, màrtir. I Sant Aristo d'Alexandria, i Sant Conrado, i Sant Anastasio. També felicitem el Juan José Omella.
Home, aquest és el de... Ja no hi està a Tarragona, ara, em sembla, no?
Aquest és l'arcabisbe de Barcelona.
Ah, però abans havia estat a Tarragona.
Arquebisbe emèrit, a més.
Emèrit.
Sí, perquè ja ha passat l'edat de...
Ja, o sigui, és com el rei, no? Emèrit.
Sí, no, però és que...
Té 80 anys, aquest senyor.
Sí, sí.
Sí, fa 80 anys avui.
Sí.
L'arquebisbe, això, el senyor Omella. També fa... Ah, sí, 85 anys, la Pilarín Vallès.
Oi, sí, la Pilarín Vallès.
I després també fa anys una actriu, a mi sempre m'ha agradat, la Andy McDowell.
Andy McDowell, sí.
Que en fa ja 68. I també fa un que està molt content perquè, fa 4 dies, ni 4 dies, ha guanyat la Copa del Rei, Mikel Oyarzabal, que en fa 29. Ja comença a ser grandet el Mikel
Oyarzabal.
I després en fa 36 una humorista que té l'humor al cul, que es diu la Lechus, que no la suporto. Així de clar.
Hi ha gustos per tots.
Sí, no la suporto.
I una nova frase d'aquelles que s'atribueixen al senyor Einstein, que prou feina tenia l'home.
Bueno, perquè és que com bé venia el Joan Marc Marduk, futbol, Einstein.
Els grans esperits sempre han trobat una violenta oposició de part de ments mediocres.
Aquesta segur que no és d'Einstein.
Segur. Ja m'ho imaginava. Bueno, a veure, una miqueta de música que mansa les feres. 21 d'abril del 47 neix Iggy Pop.
El felicitem, un dels noms essencials del rock dels anys 70, hard rock, glam i protopunk.
Sí. Val, dins de l'espai que entra dins de la música, jo estava allí. Ah. Sí, sí, perquè el 21 d'abril del 1981, Bruce Springsteen amb la A Street Band van tocar per primera vegada a Espanya. Va ser al Palau dels Esports de Barcelona, ja desaparegut. Estaven fent la gira d'un dels seus discos.
De River.
De River. Mm-hmm. I va ser, doncs, una nit increïble. I la curiositat és que el Palau dels Esports no es va omplir.
Sort que hi vas anar tu i feies...
Feia voltu. Però és que té nassos, perquè no, ara sí, imagina't tu el que són els concerts de Bruce Springsteen. Pues en el primer concert, el Palau dels Esports no es va arribar a omplir. De tota manera, aquí sí que va començar una mica ja aquest idil·li tan fantàstic de Bruce Springsteen en Barcelona. It's been
seven hours and 15. I fa uns anys que ens deixava, Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, podríem dir que és la cançó més coneguda d'ella,
el gran
una
tema,
persona
sí.
Controvertida.
I tant.
Era el 1990 quan arribava a número 1 aquesta cançó als Estats Units, eh? Nothing Compares to You.
Una cançó escrita per Prince.
Per Prince, sí senyor.
És veritat.
Que precisament, mira, ara en parlarem. Abans de també recordar que avui, 21 d'abril del 2003, ens deixava Nina Simone. A la tarda la tindrem i en parlarem i podreu escoltar-la.
I el protagonisme musical d'avui és per Prince.
Sí. Ens deixava als 57 anys el Principito de Minneapolis, aquest gran, gran personatge.
Fa 10 anys, eh?
Fa 10 anys. Baixet. Mira que era baixet el Prince, eh?
Moria per una sobredosi accidental autoadministrada de fentanilo,
sí, sí.
Un potent opiaci sintètic utilitzat com a analgèsic, que però uns dies abans ja havia estat hospitalitzat per una sobredosi d'opiacis. Després d'actuar a Atlanta, Prince volava en un avió privat de tornada a Minneapolis quan es trobava només 48 minuts d'aterrar l'avió. Va haver d'aterrar, però d'emergència en aquest cas, a Illinois perquè fos atès en un hospital i moria.
passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ràdio Valira. Celebrem 40 anys. Amb tu i amb el suport de...
Electrodomèstics Martínez. Zona Assegurances. Restaurant Pizzeria Venècia. Electricitat i extintors Escoem. Viatges Vilanova.
Ràdio Valira. La banda sonora de la teva vida.
A Andorra 2000 Carrer Fort t'ajudem a estalviar tots els dies. Gaudeix dels productes més frescos del mercat. Fruita, verdura, carn, peix, formatges i embotits al tall. Així com els pans i pastes artesanes de la nostra fleca. Avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria. I ara estalvia encara més amb Maipiri i descobreix preus especials a totes les seccions. Acumula un 1% en saldo i rep cupons i promocions personalitzades. I amb Maipiri Pay pots finançar les teves compres de 3 a 24 mesos. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Sant Jordi és la nostra festa. Per això, a Ràdio Valira buscarem els llibres que estimen el territori. Des de la seu de la Diputació de Lleida, programa especial de Passeu sense trucar, presentant els seus llibres Una terra de vins, Una terra d'oli i La cuina de Lleida. Dijous de 12 a 1 a Ràdio Valira, xarxes socials i radiovalira.ad. Sant Jordi, amb gust de Lleida. Ràdio Valira, 40 anys, la banda sonora de la teva vida.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs saludem el Joan Marc Miralles. Joan Marc, aquí el tenim avui, aquí a l'estudi. Que bé, que bé, que bé, que bé, que bé, eh?
Més avui el Miralles està content perquè, a més, li han posat càtering.
Sí. Home, per tothom,
no,
eh? Ja, ja. Per
bueno,
tothom.
Sí, no, però com està ell sol...
Ah, sí, bueno, i tu? Però... perquè tu ja t'has menjat abans,
bueno,
no?
Bueno, jo ja he fet una petita...
Una a més, està molt bo, eh?
Està bo, sí. Està bo, està bo.
Amb Dupeng, Tenim aquí al costat aquesta gent, sí, que són molt macos.
Pues felicitats.
Sí. Ho doncs foten ja, molt ja bé. Els hi transmetrem.
Ho fan molt bé, ho fan molt bé.
Ja estan acostumats a la gravetat de la Terra i tot això, sí, els astronautes...
Sí, 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 ah, sí, és veritat. Sí. Bueno. Sabem alguna cosa? Sí.
No, estan tots perfectament tots perfecte. Bé. Sí, sí, sí.
Vale.
I encara, el que no se sap encara és com estava l'escut protector, encara no ha sortit.
No,
ostres,
encara no.
No, vale. Encara s'ha de fer l'anàlisi fi.
Ja, ja. Bueno, amb ganes de tornar a pujar, no? M'imagino.
Suposo que tenen ganes. Aquests no us hi tocarà, us hi tocarà uns altres. No, encara clar. No sabem exactament quins.
Ja.
Que, és a dir, encara no tenim cap detall de la propera missió, l'Artemis 3, que serà a mitjans de l'any vinent.
Escolta, tinc una curiositat, això, perquè, clar, no sempre pugen els mateixos. És evident i que deuen haver una colla de gent...
Hi ha cops de puny per pujar a la Lluna.
Fan... O sigui, han de passar alguns exàmens, algunes proves?
Sí, hi ha una selecció,
Sí, sí. No, bueno, pregunto...
Suposo, vaja.
Sí, sí, sí.
Ah, ja, molt
quan la NASA... Bueno, hi ha altres agències que també ho fan, eh? Mm. Quan obren els períodes de selecció, si presenten milers de candidats,
yeah,
i normalment en surten elegits una dotzena o una dotzena i mitja.
Yeah.
La darrera em sembla que van ser 18.
Yeah. I a més també suposo que han de passar proves, no?
Proves físiques, proves mentals, sí, sí. I a més han de tindre ja unes certes qualificacions, eh?
Yeah.
Em sembla que la NASA demana que tots tinguin la llicència de vol, de pilot. Tots han de tenir la llicència de pilot.
Vale.
Encara que no siguin pilots militars.
Ja.
Però l'han de tenir perquè han de saber... Pues,
es poden trobar amb qualsevol problema.
I l'ESO com a mínim, també.
L'ESO
també.
Sí, sí, sí.
Bé, aquesta setmana ens diu el Joan Marc que reprenem més o menys els temes més astronòmics, sí, i menys aeronàutics, sí, excepte el primer punt que ens fa anar fins diumenge.
Sí, sí, diumenge passat. Sí, bueno, perquè el Jeff Bezos li va agafar... vist el que havia fet l'Artemis, potser era un bon moment per fer una nova prova del seu coet New Glenn, que a més és una peça essencial del programa Artemis, perquè el New Glenn ha de portar un dels un dels ginys que han de portar els astronautes a la Lluna, que han de ionitzar, el Blue Moon, que està desenvolupant la empresa Blue Origin del Jeff Bezos, haurà de ser propulsat per aquest coet New Glenn, que és un coet d'uns 100 metres d'alt, és a dir, i té la mateixa potència que l'SLS, que és aquest coet que ha portat la càpsula Artemis a donar la volta a la Lluna. I doncs és la tercera prova que es feia d'aquest coet, però era la primera vegada que es reutilitzava la primera etapa del coet, que es va recuperar en el vol del mes de novembre, en el qual el New Glenn va llançar dos sondes cap a Mart, per la NASA. Aquell vol va anar tot bé, van llançar les sondes, van recuperar la primera etapa, que fa una miqueta com ho fan a SpaceX, cau amb una de manera controlada sobre una plataforma que està a Nou Mart i recuperen diguem-ne que recuperen la carcassa, però canvien els propulsors, cosa que no fa SpaceX. SpaceX guarda els propulsors, aquests no, aquests els canvien, fiquen propulsors nous, motor nou, però
la carcassa
la reutilitzen. En principi s'hauria de poder reutilitzar 25 vegades. És a dir, recicla, redueix costos i augmenta les freqüències de llançament, que ja és el que volen tots, vol tothom. No? Doncs es va fer aquest vol diumenge. Havia de portar un satèl·lit americà de telecomunicacions per tindre internet de banda ample amb telèfons mòbils, d'una empresa de Texas que es diu AST, el satèl·lit de Bluebird Set, que és un dels satèl·lits més grossos que hi ha actualment. Consisteix en una gran antena de comunicacions que va en òrbita baixa i que permet justament això, tindre internet de banda ample postmòbils. I el coet va funcionar bé en la primera etapa, es va recuperar aquesta primera etapa altra vegada, però la segona etapa no va funcionar bé i el satèl·lit s'ha perdut en una òrbita que no és la correcta, i al final hauran de fer-li una reentrada controlada. Doncs han perdut aquest satèl·lit que val uns quants centenars de milions de dòlars. I sobretot el que passa és que la FAA ha obert una investigació amb el que ha passat amb el New Glenn, i doncs no hi haurà llançaments fins que no s'acabi aquesta investigació i si sàpiga el que ha passat amb aquesta segona etapa del coet, que és el que realment és el que fa la feina al final. Si no funciona aquesta segona etapa, no hi ha Lluna, no hi ha Mart, no hi ha satèl·lits amb òrbita baixa, no hi ha res. És a dir que això vol dir que si es vol fer l'Artemis 3 i es vol provar el Blue Moon llançat pel New Glenn el 2027, aquesta investigació haurà d'anar força ràpid i hauran de trobar el que no ha funcionat bé, perquè si no es retrasarà tot altra vegada. Els problemes que té de funcionar amb la NASA i empreses comercials al costat, que tenen pues, també els seus petits problemes i doncs els calendaris que no s'acaben de quadrar. Ja veurem. Jo he dit diverses vegades que el calendari que va donar la NASA una setmana abans de llançar l'Artemis em sembla poc realista.
No és factible.
No és factible perquè ni el Blue Moon està llest, ni el New Glenn està llest, ni l'Starship del SpaceX està llest. Apenes si s'han començat a fer les certificacions i encara se n'han de fer moltes. I no han volat mai amb configuració de tindre suport vital, i és a dir, el que es necessita per tindre astronautes. Ara mateix són maquetes el que estan volant. És a dir, que ara mateix estem... el més calent és a l'aigüera, allò que diuen.
Sí.
I I hi ha un any de marge.
Ja. Que és, dit d'una altra manera, Joan Marc, amb el cul en l'aire.
Molt.
Així de clar, no?
Sí.
Perquè ho entengui tothom.
Per molt que es vulgui vendre l'èxit, evidentment, bueno. ara s'ha de poder accelerar el ritme i sembla complicat.
No.
El Bezos i el Mas no es deuen poder veure, no? Deuen, són...
El Bezos i el Mas no es poden veure, i a més tenen estratègies diferents. És a dir, si l'SpaceX va fent proves i cada error que surt el van corregint i fan una prova nova, el Bezos intenta fer una cosa que funcioni i quan està llesta la llança. Aquest coet, el New Glenn, està en desenvolupament des del 2012, tenia de funcionar el 2016, estem al 2026 i hem fet just 3 proves. La primera va ser el 2025. És a dir, que porta 10 anys de retras el desenvolupament d'aquest coet.
Sí.
10 anys.
Molts.
Sí. Bueno. I ara en un any s'ha desenvolupat un aterrador, un allunador... en fi, són coses... Clar, si un funciona d'una manera, els altres funcionen d'una altra manera i la NASA funciona encara d'una altra, és molt complicat. Funciona així.
Voldria més tots a una, no?
Tots a una, sí, que facin una empresa pública o privada o el que sigui i que funcionin tots junts. I a més, amb la competència entre aquests dos, pues, la cosa va com va.
I mentrestant hi ha altres països com la Índia o com la Xina.
La Xina, sobretot.
Ells van fent.
Oh, i tant. Ells
poc
van
sap,
complint,
també.
Sí, no? Però van complint les seves etapes que s'han marcat en el programa. I ells les van complint a l'hora perquè, a veure, els xinesos, evidentment, no, funcionen d'una altra manera, és tot dirigit per l'Estat, estan concentrats en el que han de fer i no es perden en consideracions comercials, guanyar diners, perdre diners, exacte, que és el que els passa a aquesta gent.
Clar,
també.
No els ve d'aquí. Doncs res, ara anem a parlar d'un cometa.
Un cometa.
El 3I Atlas, que
sí.
Nom que ja ens sona molt, eh?
Sí, perquè se'n va parlar molt, hi va haver tota aquella febrada del 3I Atlas, que és aquest cometa interestel·lar, és a dir, un cometa que ve de fora del nostre sistema solar i que hi va haver un moment que els diaris anaven plens i internet també n'anava ple perquè deien que havia de topar contra la Terra, ens havia de provocar tots un apocalipsi. Unes coses, ja veieu que no ha passat absolutament res, el cometa ha passat, i tota aquesta especulació mediàtico-internètica ha donat pas a la ciència de veritat que s'ha fet amb aquest cometa, perquè ha sigut, evidentment, una oportunitat única per observar un objecte que ve de fora del nostre sistema solar i que és molt diferent dels cometes que tenim per aquí, i dels objectes que tenim per aquí al nostre sistema solar. És just el tercer d'aquests objectes del sistema solar, de fora del sistema solar que hem pogut observar i l'han observat gairebé tots els telescopis que tenim a la Terra, els que tenim en òrbita, i també l'han observat sondes que estan en viatge cap a Júpiter, que és la sonda JUICE, que és una sonda de l'Agència Espacial Europea que està en direcció cap a Júpiter i les llunes gelades de Júpiter. Això és la seva missió d'observació, i que va observar el 3I Atlas quan s'acostava en el Sol. El mes de novembre de l'any passat va observar el 3I Atlas i va veure que deixava anar una quantitat increïble d'aigua, unes 2 tonelades d'aigua per segon, és a dir, l'equivalent de poder emplenar 70 piscines olímpiques cada dia. Mare. Això és el que deixava anar amb aigua, el 3I Atlas, a l'acostar-se al Sol. Però el que també ha vist el telescopi Subaru, que és un telescopi japonès que està a la cima del Mauna Kea, a Hawaii, ha vist que el que anava ejectant el 3I Atlas en el seu viatge al voltant del Sol, és a dir, a través del nostre sistema solar, ha anat canviant la mesura que s'ha acostat al Sol i que s'ha allunyat del Sol, ara ja està més lluny. El Subaru el va observar el mes de gener, és a dir, uns 2 mesos després del JUICE, i aleshores ja deixava anar menys aigua. I amb les dades que s'havien obtingut abans de la seva arribada o seu acostament màxim al Sol, que va ser el 29 d'octubre, s'ha vist que quan estava molt allunyat, deixava anar molt més diòxid de carboni que aigua. Quan es va anar acostant al sol, va anar deixant cada vegada més aigua, més aigua que diòxid de carboni. Quan s'ha anat allunyant, ha anat deixant menys aigua i altra vegada més diòxid de carboni. Què vol dir això? Que ha anat canviant la seva composició química a mesura que s'ha acostat al sol? No, no és exactament això. El que passa és que quan estava lluny, el que vèiem o el que deixava anar eren les capes exteriors del cometa, que són més riques en carboni i doncs en diòxid de carboni. Quan es va acostar al sol, la calor del sol va penetrar més cap a l'interior del cometa i vam veure que deixava anar el que està més en el nucli del cometa, aigua. Que aquí és aigua. És a dir que, com a mínim, veiem dos capes diferenciades de composició del cometa, una més bruta, més rica en carboni, carboni és roca, pols, més rica en pols, per això deixava anar més diòxid de carboni, i la capa interior, que és més pura en aigua, molt més rica en aigua. I doncs això és a més, molt diferent del que fan els cometes del nostre sistema solar. El nostre sistema solar no deixen anar tant diòxid de... diòxid de carboni. No.
Aigua sí.
Aigua sí. Aigua són rics en aigua, però no són tan rics en diòxid de carboni. La composició del cometa és molt, molt, molt diferent de la que coneixem en el nostre sistema solar. És tan diferent que ens ha permès, fins i tot, s'ha fet una anàlisi dels isòtops que hi ha de carboni i de deuteri, és a dir, d'hidrogen, en el cometa, i ha permès fer una datació bastant més precisa de l'edat d'aquest cometa. Aquest cometa tindria entre 10 i 12 mil milions d'anys. És a dir, que seria molt més antic que el nostre sistema solar.
No?
Sí, sí, més antic que
més
el nostre
antic.
Sol. El ficaria que aquest cometa es va formar bàsicament al moment que és, o poc després de la formació de la galàxia. És a dir, la nostra galàxia, la Via Làctea, té uns 13.000 milions d'anys, que són l'edat dels estels més antics que es veuen a la nostra galàxia, i doncs aquest cometa es va formar uns 1.000 milions d'anys després. El nostre Sol en té 5.000 de milions d'anys, és a dir que seria més del doble, tindria més del doble de l'edat del nostre sistema solar. I doncs això vol dir que té, per exemple, molt menys carbó 13, que és un isòtop del carbó, que no pas els cossos del nostre sistema solar. Els cossos del nostre sistema solar són rics en carbó 13, però el carbó 13 es forma a partir de l'explosió d'enanes blanques, és a dir, una fase més evolucionada d'estels, que hi ha una primera fase d'estels que viuen i moren, formen enanes blanques. Aquestes enanes blanques capten material d'estels que estan al costat, exploten com a noves i allà comença a formar-se carbó 13, però perquè arribin a aquest estadi pues han de passar uns quants milions o mils de milions d'anys. És a dir, aquest cometa es va formar en la primera generació d'estels que es va formar a dintre la nostra galàxia i abans que es formés la segona generació d'estels o la tercera, que nosaltres segurament som de la tercera generació d'estels que hi ha a la nostra galàxia, doncs menys ric en carbó 13, més ric en carbó 12, carbó pur, el carbó regular que hi ha en que ens forma a nosaltres, i també menys ric en deuteri que no pas... més ric en deuteri, perquè el deuteri es forma...
Què és deuteri?
El deuteri és un isòtop de l'hidrogen. És l'hidrogen amb un protó més. Amb un neutró més. I aleshores el deuteri es forma en l'espai, amb l'hidrogen, que està molt fred, molt fred, molt fred, i aleshores es forma deuteri. Això tens de passar molt temps en l'espai perquè se'n formi molt, i doncs aquest cometa en té molt més que no pas els que tenim els cossos que hi ha al nostre sistema solar. Vol dir que és molt més antic que no pas els nostres cometes i els nostres planetes i els nostres satèl·lits. I una cosa molt antiga i molt curiosa, que veiem que ha passat. No sabem exactament d'on ve, segurament ve del disc espès, és a dir, de la primera zona que es va formar de la nostra galàxia, però no ve del nostre entorn més pròxim, que nosaltres estem en el disc fi de la galàxia, on s'han format els estels més joves, com el nostre. És la zona on encara s'estan formant estels avui en dia. Aquest ve d'una zona on els estels, els primers estels es van formar fa molts milions d'anys.
Mare meva.
Mils de milions d'anys.
Molt bé, impressionant.
És potser, segurament, l'objecte més vell, més antic, que hem vist mai, així, passant al costat, costat nostre. Però de molt. De molt.
Bueno, quan diu passant al costat nostre...
ha passat a uns quants milions, però bueno... L'hem pogut estudiar bé,
Sí,
realment s'ha fet molta ciència, encara se segueix fent, perquè encara es podrà... Els telescopis encara ho poden seguir observant fins a finals del mes de maig o juny, que començarà a ser ja complicat.
Molt bé. Bueno, hem de parlar de surf.
Sí. Això ja és més...
Hi ha molts llocs per fer surf.
Sí.
Home, a la Terra n'hi ha.
N'hi ha.
Sí. A Múnich mateix, per exemple, hi ha un lloc per fer surf, enmig de la ciutat.
Ah, sí?
Sí.
O fabricat com a les pistes de gel.
No. És una onada natural que hi ha al mig de... Bueno, al mig. A l'entrada del jardí anglès, que és l'Iceback Vale, que és un canal que alimenta els llacs que estan en aquest jardí, que és el jardí urbà més gran d'Europa. Hi ha tot de llacs a dintre, és molt maco. I hi ha un canal que està derivat del riu Isar, que travessa Múnich, en el qual l'aigua entra amb bastanta pressió a dintre del jardí anglès, sí. I allà, per una cosa natural, es formava una onada en la qual els surfers van aprofitar des dels anys 70.
Ho estic veient, és molt divertit,
sí,
no?
Sí.
Quina cosa curiosa.
Últimament hi va haver un accident mortal una nit ahir, van fer unes reformes, va desaparèixer l'onada, ara l'han tornat a formar i tornarà a obrir ara d'aquí poques setmanes, tornarà a obrir perquè la gent pugui fer surf de manera més controlada, perquè hi havia una miqueta de descontrol.
Ja. Però... Jo és que quan faig surf vaig a aquesta àrea.
Bueno, però a la Terra n'hi ha molts llocs per fer surf. Però
sí, fora de la Terra.
I fora de la Terra.
Pues hi ha hagut uns investigadors de l'MIT que tenen un programa que es diu Planet Waves, que l'han estat calibrant amb les dades del llac superior, que és un llac que està als Estats Units, el més gran d'Estats Units, bueno, de l'Amèrica continental, i durant 20 anys han fet la calibració i ara tenen un model perfecte que poden preveure les onades en funció del vent i tot, i l'han aplicat a Tità. Tità és una lluna de Saturn, és el més gran, el satèl·lit més gran del nostre sistema solar, i està recobert d'un líquid que està fet de metà i età líquid. Són hidrocarburs, que aquí surten sota forma de gas des de l'estret d'Hormuz, però a Tità surten de la Terra i com que fa menys 180 graus a la superfície de Tità, estan sota forma líquida. I han aplicat el seu model per preveure quines onades hi haurien a Tità, i hem vist que amb un lleuger vent que aquí apenes provocaria onades, allà provocarien onades de 3 metres d'alt, però que es desplaçaria molt lentament a la superfície dels mars i dels llacs que hi ha a la superfície de Tità, perquè només hi ha 14% de la gravetat que hi ha a la Terra, i a més, és molt més dens aquest líquid, tot i ser més lleuger, és més dens, i doncs es trasllada més lentament. Però amb d'altres planetes també hem mirat a LHS 1140b, que és una superterra que està en una zona habitable, i doncs que és possiblement hi ha aigua líquida en la seva superfície, 19% d'aquest planeta és aigua. Allà, com que és una superterra i hi ha molta més gravetat, un lleuger vent només faria petites onadetes, no faria gran cosa. Ja per fer surf, diferent.
Malament.
A Kepler 1649b, que és un planeta com Venus, molt calent, i que hi ha un mar d'àcid sulfúric, allà faria onades bastant importants, un lleuger vent, perquè l'àcid sulfúric és dos vegades més dens, però com que hi ha menys gravetat, faria una bona d'allòs. I amb un altre 55 cranqui, que és un mar de lava, allà, si no hi hagués un huracà, no faria ni onades,
no,
perquè
res.
La lava és molt més espessa. Pla. Res, pla. Res, res. És a dir, per ara... fer surf, millor anar a Munic.
Ja, però tot això que dius...
Ei, surf, ei, ei!
Adéu,
adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adé